temps de tertúlia d'aquest Andorra Actualitat. Saludem els tertulians d'aquest divendres. Enric Fontbernat, bon vespre.
Bon vespre, Jordi.
Com estàs?
Bé.
Sí? Ja a punt pel cap de setmana.
Tenim salut. Sí. Més ja, ja es farà.
Sí, senyor. Josep Maria Camp, bon vespre.
Molt bon vespre.
Tu estàs bé, també?
Sí, fantàstic, de sí. Moment.
Se't veu bona cara, sí. Escolta, per cert, anem a parlar de qüestions del dia, però que fa uns dies que s'arrosseguen. Hem tingut accés a aquest recurs que ha presentat Joan Viladomat contra la plataforma esquiable de Soldeu i l'aparcament adjacent. Segons aquest recurs, hi ha manifestos motius de nulitat. D'acord? Bé, ho addueix que, a banda que la llei no preveu l'interès nacional per projectes esportius, aquest interès no està acreditat. També diu que hi ha importants dèficits de documentació, que són cabdals per a la seva aprovació i execució. Per exemple, no s'indiquen quins són els terrenys i percentatges de cessió, la manca d'estudi econòmic, les formes i terminis de finançament i també la falta d'avaluacions d'impacte ambiental. Bé, això jo no sé el recorregut que tindrà, però que està donant que parlar i que donarà que parlar, sembla més que evident. Qui vol començar?
Deixem el Josep Maria, que té més mà dreta.
Està més avançat quan era cònsol, aquest home. Tipus de recursos i, no, i problemàtiques.
Bueno,
no?
Sí,
sobretot administratives, no sé si hi ha algú de
són les problemàtiques dels socis, no, de vegades, i això és dolent per una empresa, això és evident, no? Aviam, més enllà dels motius legals, diguem-ne, doncs més enllà d'aquests motius jo crec que hi ha un problema de fons aquí, un problema de fons dels socis, sobretot de la part de Saedde, que és la que gestiona el pas de la casa i és la que hi ha, doncs, el Joan Viladomat. Jo crec que aquí hi ha un problema de fons. Crec que el Joan Viladomat, per algun motiu, no sé quin, m'imagino, perquè sempre, o almenys el que s'ha mig, diguem-ne, entès és de que hi reclama una major, diguem-ne, inversió al pas de la casa, en general, i a les pistes també. Jo crec que està reclamant més aviat això. I doncs ara ha sortit aquesta proposta per part de l'altra part de la societat i ell s'hi ha posat en contra. Bueno, ha de buscar, lògicament, uns motius legals per posar-se en contra, no? Per fer el recurs. Veurem a veure què és el que succeirà, no? Però a mi el que em preocupa és que una vegada més dos socis d'unes estacions d'esquí, doncs no hi ha una entesa bona, diguem-ne, entre ells, i això perjudica la imatge, perjudica el bon desenvolupament també de la marca i de la pròpia estació, no?
Enric.
Jo tinc l'impressió a vegades que es fa so del projecte i després ja veurem, no?, com ho arreglem una miqueta. A mi em dona aquesta impressió, no? És a dir, mira, la cosa ho farem així, però com si no hi hagués hagut entès abans per part dels socis, com ho deia molt bé Josep Maria abans. Dius, aviam, si tu tens un projecte, doncs, per dinamitzar, doncs, Soldeu, la part de Canyó del Tarter, que a mi em sembla molt bé que hi hagin proves de Copa del Món d'esquí que es facin i és un bé per al país, no?, a nivell d'imatge internacional. El que passa també amb el BTT ara, o sigui que una altra vegada hi ha campionats del món, tot això està molt bé, vale? Diguem, anem afegint pedres una miqueta a el que seria, diguem, el país d'Andorra de cara, diguem, a l'imatge internacional que estem tinguent cada vegada més en l'àmbit esportiu i en altres àmbits. El que aquí dius, ostres, dius, aquest projecte, doncs, pot ser molt interessant, jo ni l'he vist, o sigui, no sé ni si hi ha hagut una projecció, diguem, en tres dimensions o en dues dimensions feta sobre el plan, el que podria ser tal, o sigui, no en tinc ni idea, però tinc l'impressió que se'ns ha encès la bombeta de voler fer això i a partir d'aquí, com no hi ha hagut consens abans, aquí tenim el problema. Entenc també, per part del Joan Viladomat, que potser el pas a la casa sí que hi ha moltes millores a fer, perquè quan veus, diguem, el pas a la casa, que hi vaig molt poc i transito, dius, ostres, dius, a vegades tens impressió que és una miqueta, el poble ha deixat una miqueta, no de la mà de Déu, però una miqueta...
També està fet pitjor abans.
Marginat d'Andorra. Ja, jo tinc fotos de petita al pas a la casa que era
molt pitjor,
que eren quatre cases, per dir-ho així.
L'oeste, vamos.
Però bé, aviam, jo, per ser de les Valls, per dir-ho d'una manera, sempre hem dit una miqueta al Far West, no?
Sí,
el
sí,
de la casa,
sí, 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 sí
és que, ostres, dius, a vegades fem una miqueta una cosa abans de trobar un consens amb petit comitè anteriorment.
Sí, sí. I pot ser una, perdó, pot ser una de les causes que s'hagi realitzat aquest projecte i que no s'hagi comunicat a l'altra part societària. Pot ser, eh?
També.
Cuidado, pot ser, eh? Que aleshores també, aviam... És greu tot
això. Tu que has estat president d'Esquí Andorra, que has fet part d'aquests consells de Vall Nord, del que és la zona de Palarinsal... Creus que el nom de Gran Valira perilla? Perquè jo crec que s'ha arribat a comentar que això podria passar.
No, jo voldria creure que no. Això és com Vallnord, quan els dos socis, diguem-ne, no es van posar d'acord, van separar les seves estructures, diguem-ne, de gestió, i el nom comercial va continuar, no? I continua, i amb èxit. Jo vull creure que serà així, que no anirà més enllà. Jo penso que hi ha d'haver una entesa, però hi ha d'haver un diàleg franc, obert, entre els socis. No hi ha d'haver res que s'amagui, no? I s'han de compartir projectes, i jo crec que si això existeix, jo penso que és bo per tots, no? O sigui, no sé quin és aquest projecte, no? En fi, que es cobreix un tros de riu, una passarel·la, l'ampliació de les graderies... Jo crec que tot això està bé, però hi ha aquest problema de fons, i aquest problema de fons és el que s'ha de solucionar.
Mm-hmm. Bé, per cert, els comerciants del Pas de la Casa, avui hem escoltat Jean-Jacques Carrier, estan d'acord amb aquest recurs i amb la persona de Joan Viladomat per tot el que ha fet com a accionista majoritari de...
Home, li donen suport, és lògic, suport amb ell, que és el soci majoritari.
Sí, sí. Bé, veurem com evoluciona tot plegat, però pinta que el que deia el Josep Maria, o en parlen i es posen d'acord i ofereixen possibles sensibilitats o greuges de per què Encisa té aquest tractament i Saedde té un altre, o per què Sol de Voltarte se'l tracta d'una manera i el Pas de la Casa Grau Roig d'una altra. Però bé, suposo que parlant, diuen, la gent s'entén, aviam si és possible... corregir aquesta anomalia. I el grup dels liberals europeus estan per Andorra fent aquest congrés internacional i diuen que tenen clar que donen suport a Andorra en la negociació d'acord amb Europa, aquest acord d'associació, i que en aquest cas que la comissió no hauria de ser arrogant, superba amb Andorra, sinó entendre les especificitats, no? Les necessitats que té com a petit microestat. Res nou, no? Tampoc sembla que...
Bueno, jo ho he dit moltes vegades, no? La Unió Europea, que és un govern gegant, diguem-ne, de tota Europa, ha d'entendre les especificitats no només d'Andorra, que també, les d'Andorra, perquè és un país petit, i els països petits necessiten mantenir certes especificitats perquè no poden competir amb els països grans, no? Però també entre ells, entre els diferents països de la Unió Europea, perquè ara tot aquest desgavell que hi ha i tot aquest moviment antieuropeu justament ve donat per això, no? M'he donat perquè no es tenen en compte les especificitats una mica de cada país, eh? O sigui, una cosa és estar en un marc general europeu i una altra cosa és, escolta, aquí tothom té que ballar el so d'Alemanya, per dir alguna cosa, no? No. França té un tipus de música, Itàlia en té un altre, Anglaterra en té un altre, com que no li agrada la música ha marxat, clar, i així anem, no? Per tant, vull dir, amb això hem de ser curosos, no? I més enllà d'això, pues, bueno, jo crec que aquest tipus de congressos, siguin del color polític que siguin, està bé, perquè primerament et donen a conèixer el país, i després és important que hi hagi un congrés internacional d'un partit polític com és el liberal aquí, no? Que són molta gent que coneixeran, jo crec, en directe la realitat andorrana, i ens ajuda també, evidentment, a situar el mapa, però ens ajuda també, pues, a una miqueta, doncs, a poder-nos explicar directament els que mouen els fils a nivell europeu i a nivell mundial, i a partir d'aquí, pues, potser treure'n, bueno, vull dir, demanar l'ajuda, no?
Jo faré sempre la mateixa pregunta: què hi tens a guanyar, què hi tens a perdre, no? O sigui, per un cantó seria pro-europeista per algunes coses, però per altres estic totalment en contra. És a dir, què té Andorra a guanyar d'Europa? jo no hi veig gran cosa. La moneda ja la tenim, per dir una cosa. Acords bancaris ja hi són. Lliure circulació, que és que quan et presentes a la frontera d'un altre país que no hi ha hagut un acord, passes la cua dels estrangers i dels seus europeus. Això és un detall per mi. Subvencions a nivell d'agricultura i coses així, el país no viu d'això. Aleshores, el terreny agrícola que tenim aquí al país, no ens enganyem, no està per a una macroexplotació ni de llet, ni de sègol, ni de blat de moro, ni, o sigui, tenim l'agricultura que tenim i ja està, perquè justament tenim l'especificitat
de ser local,
un micropaís.
Consum local hauria de ser.
És consum local, consum de quilòmetre zero, que està més a la moda i tal. A partir d'aquí, jo allà on discrepo una miqueta amb Europa és que Europa s'ha volgut projectar 27 o 28 per un afany de creixement. El problema és que aquests 27 o 28, el nivell de vida no és el mateix. I aleshores ja t'estàs autoenganyant dintre la mateixa unitat que tu vols tenir, perquè no és normal que un treballador vulgar, romanès o d'un altre país d'ex-bloc comunista de l'est que hagi integrat a Europa cobri una nòmina que és un terç el que és el salari mínim aquí a Andorra i que Alemanya doncs, sigui el doble de potser el que és aquí el salari mínim a Andorra. Aleshores aquí ja tens un desgavell diferent. O sigui, aquest creixement, doncs, ara Europa es té que menjar una miqueta els errors que ha fet perquè vulgui tenir aquest creixement exponencial per poder dir, doncs sí, estem creixent, però a banda de què estem creixent? Perquè avui què està passant? Doncs les fàbriques que estaven en alguns països se'n van a altres països perquè, evidentment, el cost de producció de mà d'obra és més elevat i tu vols conservar el teu marge productiu. Aleshores, és aquí un autoengany. I dintre aquest autoengany és aquí que estic en contra d'Europa per algunes coses, perquè jo a Europa s'ho tinc atacat a 12, per dir-ho d'una manera, i créixer a poc i bé, i no voler créixer tan ràpid a 27 o 28. I això què passa? Doncs com s'han vist que ha sigut una miqueta tan venut la moto, per dir-ho d'una manera, ara la gent es tira enrere, diu, ostres, Europa era tan maco, però finalment no és tan, no és tan. Tenim una moneda per als països que l'utilitzen.
Clar, o sigui, clar.
Hi ha una Europa de dues velocitats.
Al principi hi ha una Europa de dos o més. Jo ara potser diria com a mínim tres, perquè tots els països de l'est que han entrat, vull dir, van amb una altra velocitat que els altres també, eh? Però, clar, quan hi va haver l'ampliació d'Europa, quan va entrar a Espanya, per exemple, quan va entrar a Portugal, clar, van rebre ajudes importants d'Europa. Clar, aleshores, això als altres països, hòstia, això és molt bonic, tu. Mira, aquesta gent han passat de no tenir carreteres, per dir alguna cosa, tenir, bueno, unes infraestructures espectaculars amb un ajut important de la Unió Europea. Clar, el que es van oblidar que aquest ajut s'havia de retornar. I que després hi ha el principi de solidaritat també amb els altres països. Bueno, és el que diem, no? O sigui, que han volgut, diguem-ne, fer una Europa igualitària i no pot ser perquè hi ha diferents especificitats, diferents models de viure amb els països que integren la Unió Europea, no?
Jo tinc una anècdota que l'any 92, quan Grècia va integrar la Unió Europea, jo vaig anar doncs, uns dies a Atenes. I en el cicle que estudiava, doncs, hi havia una vessant que em va tocar doncs, per d'estudis, que era, diguem, tot el tema sanitari, alimentari, de normes alimentàries, cadena de fred i tal i qual. Et puc dir que al mercat de placa, a Atenes, jo em demanava com havia aconseguit entrar a la Unió Europea, perquè he vist coses que dius inimaginables, o sigui que, perquè sí. Ni cadena de fred, ni neveres, ni res. Aleshores, i això ha entrat a Europa? Dius, explica-m'ho.
Sí, sí, no, i la pinya que s'han fotut és espectacular. Bueno, Espanya també ha patit moltíssim, I Portugal encara està pagant crèdits, no? Però bé, no, és cert. Aviam què passa amb això. De moment el govern actual ja ha dit que en aquesta legislatura no estarà aquest acord tancat i és allò, qui vingui darrere doncs ho haurà de tancar. I
jo crec que un acord és positiu per Andorra, però també s'ha de mirar el que deia l'Enric, és veritat. O sigui, què ens aporta aquest acord? Si ens ha de portar més perjudicis que beneficis, pot ser que ens ho pensem, no? Clar, i això s'ha de fer la balança.
Escolteu, liberals, estan aquí els internacionals, també els d'aquí del país, fent part d'aquest congrés, i s'aprofitarà el diumenge, quan hagi acabat ja aquesta part més internacional, per fer el congrés nacional dels liberals d'Andorra. I sobre la taula, sembla l'aspecte més destacat és la possibilitat de de poder fer primàries, estudiar, si més no, fer primàries per veure qui és el cap de partit, no? Si bé avui ha parlat Jordi Gallardo, el vicepresident del grup liberal, ningú nega el lideratge de Josep Pintat, diuen que és democràtic, és transparent, que és normal un procés de primàries. Josep Maria.
Home, un procés de primàries, aviam, és normal, forma part del procés, diguem-ne, democràtic dels partits. O sigui, si hi ha diferents possibilitats de lideratge, diguem, això s'ha d'aclarir d'alguna manera, i la manera més democràtica d'aclarir-ho, si hi ha diferents corrents, diferents opinions, etc., és fer-ho en primàries, no? Ara, aquí estàvem acostumats sempre a consensuar els caps, no? El cap de llista sempre era consensuat, eh? Cal recordar que el Josep Pintat també se'l va anar a buscar per crear, diguem-ne, bueno, per presentar-se en unes eleccions generals, eh? I que ara, doncs, un 4 anys després, doncs, bueno, una miqueta se senti qüestionat o surten diferents possibilitats, no? Aleshores, com es manega tot això, no? Com es soluciona? Bueno, hi ha dos sistemes, no? Una per la via del diàleg, primer s'ha de veure quins candidats hi ha, a part del mateix Josep Pintat, que crec que és correcte, no? I és normal que es torni a presentar la reelecció. S'ha de veure si n'hi ha algú més. A partir d'aquí, si n'hi ha algú més, doncs s'ha de parlar. I la forma democràtica i més transparent, evidentment, és fer primàries.
El que deia molt bé, Josep Maria, hi ha primàries. El que pot passar, i ha passat en altres vegades, és que si no hi ha aquest consens, hi ha scissió, i a partir d'aquí, doncs, al moment de la scissió, doncs, es crea, diguem, un grupúscul o un altre grup, diguem, sociopolític, per dir així, o partit polític, amb una altra línia. Aleshores, el que passa és que quan atomitzes massa, al final estàs dilapidant opinions i forces, perquè l'electorat també dius, ostres, si aquest fa 2 anys anava per aquest camí, però com no hi ha hagut ben entesa, o perquè s'ha sentit ofès, perquè en la posició en la llista, doncs, de passar de segon a tercer, o hi han hagut, no direm un arranjament intern, però no hi ha hagut aquest consens intern, doncs, opa, doncs faig una scissió i vaig per el meu camí. I al final et trobes amb una satelització. A mi és el que m'ha fet riure una miqueta a les eleccions franceses. Quan veus a la primària 11 candidats, et dius, això és ridícul.
No, sí.
Dius, pensant que ha fet un 0, algú, et dius, per això
a veure,
no m'hi
presentis. I tenim l'exemple a nivell de país, no? Per això jo sempre soc partidari del diàleg. Tenim l'exemple a nivell de país amb el Partit Socialista. El Partit Socialdemòcrata d'aquí va fer primàries, i al final com ha acabat? Com el Rosari de l'Aurora, perquè sempre hi ha
friccions.
Sempre hi ha friccions i després queden ferides que són difícils de cicatitzar. Sí. Jo crec que lo millor és la via del diàleg sempre. Sempre la via del...
Si hi ha... Consensuar la persona des de dins.
Sí, exactament, consensuar la persona des de dins, si pot ser. Si hi ha quelcom que no va, escolta, ens asseguem a una taula, escolta, Josep, jo penso que això, allò, l'altre, pim, pam, pum, mirem de solucionar-ho abans i fem pinya i tots treballem i remem tots en la mateixa direcció per portar el país endavant. Això és el que s'ha de fer.
Uh-huh. Escolteu, Josep Pujol, el tercer fill de l'expresident català, ha parlat avui a Catalunya Ràdio, ha dit que encara té 2,5 milions d'euros a Andorra i que a l'època que no es podia explicar que els fills de Pujol tenien diners a Andorra, perquè diu que si s'hagués regularitzat aleshores el capital que hi havia aquí, hauria suposat la ruïna política de l'exmandatari, del seu pare. No sé, tot diu que ve, tot el que hi ha aquí ve de la dita de l'herència de l'avi Florenci. Bé, jo no ho sé, és un nou capítol, va sortir fa uns dies lo de la mare superiora, Anit Mas parlava d'aquesta guerra bruta d'Espanya pel tema dels Pujol.
No, el que és evident és que hi ha una guerra bruta, jo n'estic totalment convençut. A veure, i l'Enric amb això, que em sembla que en sap més que jo, però si els diners del Pujol, de la família Pujol, eren diners, diguem-ne, sostrets o portats per la fiscalitat, no hi ha cap problema. Andorra era correcte en aquell moment. És veritat o no?
Sí, vale? Era legal.
igual que a Suïssa, igual que a no sé quants,
amb molts d'altres
països, no? Avui dia no som paradís fiscal, per tant, avui dia això ja no pot ser. Avui dia, a més, el delicte fiscal, o sigui, està tipificat a Andorra el delicte fiscal. Per tant, ja és diferent, o sigui, aquí hem de separar les coses, no? Si és producte d'un delicte, aquests diners que hi ha aquí, evidentment, ja ho va dir el ministre de Finances també, Andorra també actuarà perquè actue, no seria pas la primera vegada. Bueno, el que passa que Andorra ha estat, vull dir, al mig, ha estat en una situació, en un lloc i en una hora que no era l'adequada, no? I ha rebut del que havia de rebre, que era del gros.
40 segons.
Bueno, farem ràpid. Totes maneres, sempre és una... Sempre tens una campanya de desviar l'atenció del públic amb una altra informació quan interessa. I crec que el govern del Partit Popular Espanyol això ho sap fer molt bé i els interessa, perquè tenen moltes cassoles arrossegant a darrere del cotxe i em sembla que potser només tenim la punta de l'iceberg.
I sabrem la veritat?
No, mai.
No, no, perquè no te la diran, però te la pots imaginar. O sigui, que els Pujols tenien diners a Andorra des de l'època de la democràcia espanyola, o des d'abans, però des de l'època del primer president del govern espanyol elegit democràticament, això se sabia, i tots els altres ho sabien, tots els altres presidents, mai havia passat res. Per què? Perquè interessava la figura del senyor Pujol políticament a nivell del govern d'Espanya. Ara no interessa per un tema de la independència, i aleshores aquí han atacat també més diners a Suïssa que a Andorra,
Ho deixarem aquí. Continuarem, segons una nova tertúlia, parlant de...
Això serà com Dallas, ho farem a capítols. Sí.
Arrifo en Bernat, merci.
Merci.
Josep Maria Camp, merci.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vosaltres també, gràcies per la vostra atenció. Fins dilluns, que vagi bé, bon cap de setmana.